Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Que maco és estar ple de bones intencions. És que les bones intencions i les qüestions coherents tampoc costa molt de veure-les o de decidir-les. És a dir, una mica de sentit comú, de xerrada, i segurament que s'arriba a conclusions de sentit comú. Una d'aquestes conclusions és la que ha tingut la ministra de Sanitat, Mònica García, que ha dit que vol eliminar les guàrdies mèdiques de 24 hores. En aquesta legislatura les vol eliminar, Bé, diu que és un model que ja ha quedat anacrònic, que no és bo ni per la seguretat del pacient, ni per la càrrega de conciliació dels professionals. Està molt bé. Sí, sí. La veritat és que ho penses i dius, bé, la intenció és correcta. Jo estic d'acord amb això. Penso que no és una qüestió difícil, no, de pensar. Vull dir, si tu estàs malalt, vas d'urgències i hi ha un metge d'urgències que porta 20 hores treballant, ostres, en quines condicions de salut d'aquest home, d'estar espavilat, t'està atenent, aquest home o aquesta dona. Llavors això entraria dins del que jo, com a usuari, consideraria bé. Ara, com es fa? ¿Quién le pone el cascabel al gato? D'on traiem tots els recursos per fer tot això? D'on traiem, sobretot, diners? Perquè estem parlant de diners, eh? Bàsicament, no us enganyeu. De tot això, estem parlant de pasta. Si no hi ha diners, no es pot contractar a més gent, ni es poden millorar les condicions de les plantilles actuals, ni es pot evitar la fugida de talent dels metges i metgesses, doncs, que es formen a Espanya, doncs marxen en busca de millors condicions, o a Catalunya marxen també altres comunitats, perquè no oblidem que tot això, tota la qüestió de salut depèn de la Generalitat. Clar, ho diu la ministra, però s'encarregarà la Generalitat de fer tot això. Vull dir, la pasta l'haurà de posar la Generalitat per contractar nous docents, nous metges, nous sanitaris. És difícil, és molt fàcil de dir, És molt fàcil de dir. Ara, això com es fa? I pensant que tampoc és que les coses polítiques vagin de pressa, siguin àgils. Ahir, precisament, parlàvem de Badia del Vallès i de l'amiant que s'ha de retirar i que porten ja 9 anys darrere del tema. Pensant que tot això no és una qüestió àgil, ràpida, principalment perquè d'entrada no hi ha diners, com es farà? Llavors, és molt fàcil prometre coses. Jo així també ho faig. És molt fàcil. Demà farem un programa aquí ple de grans estrelles que vindran cobrant. No, bueno, si no tenim pasta per fer-ho, com ho farem, això? Pues no es pot fer. O no es pot fer, o en principi no es pot fer, perquè igual sí, igual és que jo ara estic parlant i sí que hi ha aquí un as bajo la manga per fer les coses. D'això en parlarem d'aquí, de seguida, aquí a migdia. Benvinguts, sóc el José Miguel Cruz. I després d'aquesta petita reflexió que he fet sobre qüestions més que evidents, doncs parlem del temps que ens espera. I és que aquesta tarda, després d'un matí ja amb ruixat, sobretot a la part de meitat de Catalunya cap a nord, abundants o molt abundants, amb nevades bastant abundants a l'Alta Ribagorça, sobretot al Pirineu Oriental, occidental, doncs hem tingut allà un bon què, una molt bona nevada. Això continuarà aquesta tarda, però estaran molt més restringides cap al Pirineu i Prepirineu. Les precipitacions i nevades molt més restringides cap al Pirineu i Prepirineu i es reactivaran a terres tarragonines. Parlem a Terres de l'Ebre, sobretot aquí amb episodis que poden ser puntualment de tempesta i plourà per tota aquesta zona. No serà una pluja continuada, sinó que serà aquesta intermitent. Ara surt una mica el sol, ara plou, estarem... Aquesta serà la manera. Les temperatures estaran molt que tocaria per l'època i això serà la tendència durant tota la setmana. Demà dimecres esperem un matí assolellat, és a dir, aquestes pluges marxaran, i demà al matí ja esperem un dia en predomini del sol, en alguns punts amb núvols o que el sol allò que bruteja, no? Però bàsicament esperem un dimecres assolellat, que serà un impàs, perquè per la tarda començarà a treure el nas més pluges, sobretot per Ponent. No seran unes pluges intenses, seran intermitents, però és el que tocaria més o menys per la primavera, i les temperatures pel que toca. I com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon migdia, molt benvinguda.
Hola, bon migdia, Josep Miquel. Doncs poca cosa tenim en aquests moments, més que alguns punts on s'ha de retirar un vehicle, la C16 a Manresa, un carril obert només, però una petita retenció, com la que hi ha per obres a la C58 a Cerdanyola en sentit Terrassa. Tot just un parell de quilòmetres a la Ronda Litoral en sentit Llobregat, però de moment no hem de mencionar més incidents, que és això sí. Apunteu, pot ploure en aquests dies i també si heu de circular en aquests moments, que potser alguns esteu ja descansant, doncs sobretot mantingueu-vos molt atents a la carretera i mantingueu les distàncies de seguretat. Això és tot, bon dia.
Gràcies, Sílvia, que tinguis un bon dimarts, cuida't.
Merci.
I de seguida parlem d'aquesta possibilitat de canviar les guàrdies de 24 hores en el sector sanitari. Ricard Álvarez, com estàs? Bon migdia.
Què tal, Cruz? Bé, m'has deixat una mica preocupat.
Per què?
Home, o sigui, no tens pressupost per portar fer un programa d'estrelles demà?
Estic a tu. Jo parlo, quan parlo d'estrelles parlo de Ricard Álvarez.
Sí, home.
Home, ets el meu ídol, jo estic encantadíssim, sóc fan teu. Vull dir que jo amb això ja estic més que content. Ja em pots posar aquí a la Madonna, que jo no et canvio per la Swift Taylor. Home. La Swift Taylor, que ara està de moda, jo no et canvio per la Swift Taylor.
La Taylor Swift. La Taylor Swift.
Ah, ho has dit al revés. Veus, aquesta és el meu coneixement de la música contemporània. Per això estic a cope.
Escolta, ho has explicat tot molt bé, eh? Ho has explicat tot molt bé. Això de les guàrdies de 24 hores, saps quin problema hi ha? Que quan es van començar a fer, es van pensar de manera racional i ha anat canviant tot de manera que ara és insostenible, ja no, o sigui, ja no es pot aguantar tal com s'estan fent ara, no tal com es feien fa dècades, i aquest és el problema.
De seguida en parlem i ampliem tot això. Però abans, escolta, a més, qüestió de menjar, ara arriben unes vacances, menjar i menjar bé, i si t'agrada la carn, hi ha un lloc excepcional, La Cabrera, Barcelona. La Cabrera, originària d'Argentina, creador del xef Gastón Ribeyra, que és creador i ànima, precisament, d'un dels assadors més exitosos de Buenos Aires, que és La Cabrera. La Cabrera Barcelona, per una experiència única pels amants de la carn, on estan? Al carrer Diputació 239, per viure la passió per la carn i el foc. Carrer Diputació 239 de Barcelona, això està entre carrer Balmes i Rambla Catalunya. Allà entremig, en aquesta secció del carrer Diputació, allà està La Cabrera Barcelona, eh? Pots reservar per Google Maps o trucant al 93 878 32 30. 93 878 32 30. La Cabrera Barcelona, per viure la passió per la carn i el foc.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí les venimos contando los pormenores de las quejas que los trabajadores del Servicio Balear de Salud trasladaron a sus superiores sobre la falta de calidad de las mascarillas que suministró la trama de Koldo Aguirre. Estos informes avalan que efectivamente aquellas mascarillas no valían para nada. Absolutamente para nada.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. There's a space in my heart when it all comes crashing down. Anytime I hear your name out in public, there's a place that I go every time that you're in town. It's just me in my nights, in my stomach. And it's true, it wasn't easy getting over you, but that's just what I had to do. Whatever, we're never good together. I'll be here and you stay there.
és el que vol la ministra. La ministra Mònica García, la ministra de Sanitat, vol eliminar aquesta legislatura les guàrdies de 24 hores, les guàrdies mèdiques de 24 hores. Ricard Álvarez, què tal? Com ho veus, això?
Mira, és el que t'explicava abans. Aquí el problema és que quan es van inventar el tema de les guàrdies, el que és hores de guàrdia, les persones les passen descansant si no hi ha una emergència. I, aviam, d'emergències, afortunadament, no n'hi ha cada nit o cada dia. Llavors, les hores que, a vegades, col·loquialment o popularment, les anomenem de retén, són unes hores que estàs, doncs, aturat, sense fer res, a no ser que hi hagi un problema urgent, no? Per això és una guàrdia. El problema és que s'ha anat cargolant, s'ha anat... hi ha falta de personal al món sanitari, és una cosa que es veu que la ministra li deu venir ara de nou, però vaja, que ja fa anys i anys que ens ho diuen, falta d'inversió, tota, ja saps, no? Llistes d'espera que es disparen, etc etc. I a les doctores i als doctors, quan estan de guàrdia, ara resulta que els fan fer com si estiguessin treballant, és a dir, els hi fan atendre visites igualment. Clar, això no és el mateix. I clar, les guàrdies d'avui en dia són d'aquesta tipologia. I aquí sí que parlem d'una persona treballant 24 hores al dia. I estaràs d'acord amb mi, i tothom estarà d'acord, que tu quan no et trobes bé vas al metge. I el que vols és que t'atengui una persona que estigui, doncs escolta, desperta, a la white, que pugui reaccionar ràpid segons el que li vas dient. I clar, no li podem demanar a una persona que porti 24 hores atenent a persones una darrere l'altra que estigui en el seu millor moment. Aquest és el problema que ens trobem avui en dia amb el tema de les guàrdies d'aquestes de 24 hores.
Clar, i a partir d'aquí què es pot fer? Hi ha una possibilitat de fer-ho? Pues perquè no sé en què es basa la ministra, perquè, clar, d'entrada jo penso en els diners, pasta, sí, pressupostos. Clar.
Aviam, tots els professionals et diuen el mateix. No, si és un problema d'inversió i de personal, o és igual, si parles de personal, és d'inversió. Al final és el que deies tu, sempre anem a parar el mateix. Invertir en sanitat. I segurament s'hauria de regestionar o gestionar-ho tot una mica millor, però s'ha d'acabar invertint. Cada cop som més persones per atendre, cada cop vivim més anys i, per tant, cada cop hem de recórrer més a la sanitat. És que és una cosa que és de caixó, però la sanitat no s'ha anat redimensionant acord amb tots aquests canvis. I clar, aquí passa tot per un tema d'invertir, posar més gent, reduir hores amb uns professionals perquè ho cobreixen uns altres, i aquí hi haurà doncs el quid de la qüestió, l'estira i arronsa. Segur que ve per aquí.
I qui posa el picarol a l'animaló? Li toca al govern central o li toca a la Generalitat? Perquè clar, les competències són de la Generalitat.
Clar, com que estava transferit, doncs a priori ha dit que la ministra ha dit que escolta, que jo tinc una idea molt bona, però ja ho farà cada comunitat autònoma.
Vale, yo os dejo la idea, de nada, os dejo la idea.
Clar. Aviam, és el que té, no?, transferir sí. Les competències, doncs tu has d'acabar fent tu.
Doncs mira, parlem precisament d'això i parlem amb el Sindicat Metges de Catalunya, parlem concretament amb el doctor Àlex Mayer, que és secretari de Residents i Metges Joves d'aquest sindicat, i a més metge al Partaulí, no?, a l'Hospital Partaulí. Àlex, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Guàrdies de 20... Com és una guàrdia de 24 hores en la sanitat, en un metge?
Doncs la veritat és que poden haver-hi algunes diferències, no?, perquè dependrà molt doncs, de l'hospital o el centre de salut, dependrà també de l'especialitat, però en general el que sí que hi ha una tendència o el que sí que estem tots d'acord és que en tot cas amb els anys, no?, el que teníem prèviament com a concepte de guàrdia 24 hores, que volia dir que havies d'estar per si un cas, però que moltes hores podien ser de descans, ara mateix la immensa majoria d'elles doncs, són d'assistència pràcticament continuada i amb el que això comporta, no?, doncs, per nosaltres com a treballadors i, evidentment, pel pacient com a usuari.
Clar, aquest seria el problema principal, no? El problema principal és aquest, no?, el desgast. Estar la majoria d'hores de guàrdia treballant.
Sí, efectivament, ja deia abans, pues igual, però parlo d'abans molt abans. Fa 30 anys no eren les mateixes que ara i fa 50 doncs tampoc, no? Abans igual sí que podies estar doncs només en retent, no?, per si un cas, però ara, per exemple, a urgències, doncs l'assistència evidentment sí que baixa, no?, de matinada, però els pacients no deixen d'arribar a cap hora i els pacients greus tampoc, o sigui, poden arribar en qualsevol moment i, per tant, doncs, es fa més necessari doncs, repensar probablement aquest sistema que s'aguantava mentre la majoria d'hores fossin de descans, però que ara que no ho són, doncs, probablement comença a ser un sistema que és caduc.
I, escolta'm, és possible canviar aquest format de guàrdia de 24 hores?
Doncs la veritat és que és difícil ara, no? Sembla que quan hi ha alguns polítics que sembla que comencen a tenir voluntat per canviar-ho, i això està bé, però és veritat que estem en una situació complexa, doncs, per falta de professionals, falta de metges i metgesses en aquest cas, i per tant això ho fa molt difícil, perquè no només és una qüestió d'hores seguides, que també, però és una qüestió també d'hores totals al llarg de l'any. I això s'entén molt fàcil. Si després d'una guàrdia de 24 hores descansessis 3 dies, doncs probablement no seria tan problema. El problema és que després d'una guàrdia de 24 hores, la teva jornada el dia següent, o sigui, el dia que marxes, doncs aquell dia no la fas habitualment, però el dia següent tornes. I, per tant, és una qüestió també de que les hores totals estem en un excés, doncs, molt important, que fa també que la reorganització sigui molt difícil si no s'incorporen noves mans, diguem.
Llavors estem parlant de que això ara mateix no és viable, per res.
Bueno, clar, no ho sé, caldrà veure quina és la proposta exactament, caldrà veure també quins són els plans, no, pues de formació de nous metges i metgesses, de contractacions, etcètera, etcètera, i veure quin ha de ser el camí. Hi ha altres països que ho han fet, però evidentment sempre passa per una inversió de diners i passa per una inversió, pues, de contractació de personal que és necessària.
Això és una mica com el tema de jubilació ara de la tanda de metges que els hi toca jubilar-se, no?
Sí.
Que clar, per incorporar nous metges o per formar nous metges, això no es fa d'avui per demà. Vull dir, cal uns anys d'estudi, de preparació, etc, etc. És a dir, que aquests canvis no són factibles si no s'importen metges. Seria aquesta la idea, no?
Bueno, hi ha una qüestió d'importació, també hi ha una qüestió de almenys frenar o almenys disminuir la marxa de molts professionals, perquè això existeix, no? Tant a l'acabar la carrera, que són 6 anys, com després de l'especialitat, que són uns altres 4 o 5 anys, estem parlant de 11 o 12 anys en total de formació, doncs hi ha molts metges que no es queden al sistema, o bé perquè marxen amb algun sistema pues, privat o concertat, que no és que siguin molts, i després pues, molts altres que sí que marxen a l'estranger, etc. Sí que caldria, no, perquè com dius, formar un metge, si avui necessites 10 metges, necessites 11 anys per tenir-los. Per tant, no és una qüestió d'avui per demà. Però sí que és veritat que, doncs, millorant contractacions, millorant condicions, etc, etc, igual aconsegueixes que molts dels metges que ara treballen parcialment o que marxen o que pensen en marxar, doncs vulguin quedar-se al sistema i, per tant, millorar les condicions.
Bàsicament, la reducció de tot això, Àlex, és pressupost. Sense pressupost, sí. Això, tot això que estem parlant no es pot fer.
Sí, efectivament, perquè la ministra, per exemple, havia proposat que les guàrdies passessin a ser de 17 hores. Això implica, probablement, no, o sembla intuir, que el que significa és que el teu dia, perquè habitualment el que fem és entres a les 8, fas la teva jornada, i a les 3, les 4 o les 5, depèn del lloc, doncs t'incorpores a la guàrdia fins a les 8 del matí següent, i per tant treballes 24 hores seguides. El que sembla que voldria la ministra és treure el dia del que t'has d'incorporar a la guàrdia, és a dir, no fer el matí, però clar, això com es fa? Això es fa perquè algú altre et cobreix? Es fa perquè tu tornes aquell dia en un altre moment? Clar, tot això són moltes incògnites, doncs, que caldrà veure el què, i evidentment, sense pressupost, doncs serà molt difícil.
Bé, hi ha certa lògica en intentar que aquestes guàrdies de 24 hores es fragmentin o siguin d'una altra manera. Hi ha certa lògica, perquè, com explicaves, Àlex, hi ha una sobrecàrrega ara mateix de feina, no és com abans, com estaves explicant, i clar, suposo que això en un professional que estigui 24 hores allà, dándolo todo, pràcticament 24 hores, ha d'afectar el rendiment. Vull dir, hi ha un risc d'equivocar-se, això existeix, no?, amb aquest desgast.
Sí, efectivament. Probablement sempre dic, no?, que en les situacions vitals, doncs crec que al final acabes responent, doncs, perquè tens l'adrenalina, tens tot el que necessita no, el teu cos per reaccionar. És veritat que probablement, doncs, pagues un peatge el dia següent en forma, doncs, de que estàs absolutament esgotat, però és veritat que no estàs en les teves millors condicions, doncs, per prendre les decisions el més ràpid possible o de la manera més brillant possible, i això és evident. I per això, doncs, evidentment, moment, pues, té molt sentit, diguem, tallar-les. Però el que deia abans, no, de les jornades totals, hem de pensar que les guàrdies en un metge són horari extra, són de més a més.
D'acord.
Per tant, això què vol dir? No és com, per exemple, o sigui, no cal pensar-ho, pues, jo què sé, els bombers, no? Que es diu que poden estar de guàrdia durant unes hores, però això és part del seu horari. En el nostre cas, és horari que és de més a més. Si un metge habitualment fa 1,4 jornades cada any, és a dir, que incrementa la seva jornada pràcticament en un 50% en forma de guàrdies, si això ho talles i ho fas en, més repartit, doncs bé per una banda, perquè deixes de fer 24 hores seguides, però malament per una altra, perquè estàs treballant moltes més hores, encara que siguin repartides d'una manera diferent. Perquè ens entenguem, si en comptes d'estar un dissabte 24 hores de guàrdia, haig d'estar un dissabte 12 hores i un diumenge 12 més, vol dir que de dilluns al divendres dels 15 dies següents estic tots els dies seguits treballant. I això tampoc té sentit.
Clar. Doncs, Àlex Mayer, secretari de Residents i Metges Joves de Metges del Sindicat Metges de Catalunya. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
Un plaer. Doncs, ja ho he escoltat. Ara arribem a 2:15, actualitzem i actualitzarem titulars de la jornada aquí a migdia. COPE, Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona al teléfono 93 112 7010 o en el Bizum 333 81.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Tienes pensado suscribir un plan de pensiones? Tal vez lo tengas ya. Seguro que una de las preguntas que te has planteado al hacerlo es: ¿y si en un momento determinado a mí me surge un problema y necesito ese dinero? ¿Qué pasa, que no lo puedo rescatar? Un cambio en la ley de pensiones que ahora sí te va a permitir disponer de ese dinero si lo necesitas y, por lo tanto, rescatarlo. Será a partir del 2025.
Siempre tenía que estar congelado. Ahora lo que se ponga solo tiene que estar congelado 10 años. Lo que tenga más de 10 años, se puede retirar cualquier cuantía.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest dimarts, dia 26 de març. És el moment d'actualitzar els titulars més destacats d'aquesta jornada amb el Carlos Losada. Carlos, bon migdia, benvingut.
Què tal? Molt bon migdia. Mira, amb l'objectiu d'evitar una tragèdia com la que es va viure a Badalona, l'Ajuntament d'Esplugues ha decidit desallotjar correcuita l'edifici El Barco pel seu estat de ruïna i on actualment hi viuen 38 famílies de lloguer, de les quals unes 12 no volen marxar, almenys a dia d'avui. L'edifici és propietat de l'Ajuntament, que ja tenia previst enderrocar el bloc pels danys estructurals que acumulava. El desallotjament de manera tan precipitada s'ha fet després que fa un mes va caure un sostre fals. Arran d'aquest fenomen, el consistori va encarregar un estudi urgent per analitzar l'estat de l'edifici i la conclusió va ser que amenaçava ruïna. Els veïns afectats s'han queixat aquest matí de la mala gestió de l'Ajuntament, que no ha explicat als damnificats la situació real de l'edifici ni tampoc la finalitat del desallotjament. En clau política tenim notícia d'última hora. El Comitè Electoral Autonòmic proposarà aquesta tarda Alejandro Fernández Fernández com a candidat del Partit Popular a la Generalitat a les pròximes eleccions catalanes el dia 12 de maig. Després d'haver obtingut el suport de les principals actius polítics del Partit de Catalunya, se sotmetrà a la consideració de la Junta Directiva Autonòmica aquest dimecres a Barcelona, a la qual està previst que hi assisteixi el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. Els Mossos i la Guàrdia Civil han detingut un home en una operació policial contra blanqueig de capital a Lleida que s'ha dut a terme aquest dimarts en una casa del carrer Magí Morera. Segons fonts properes al cas, el detingut és un mosso d'esquadra i va ser testimoni protegit en la causa del 1 d'octubre i va declarar que els Mossos tenien ordres de controlar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Feia temps que se l'estava investigant des d'afers interns i també vigilància duanera perquè portava un ritme de vida molt elevat amb importants despeses econòmiques i se'l relaciona amb irregularitats en subhastes i afers immobiliaris. I estarem també a la plaça dels Àngels, a la ciutat de Barcelona, on hi ha el Museu del Magma. La reforma de l'Ajuntament de Barcelona per ampliar aquest museu ja està en marxa, però és una reforma que s'ha acordat enmig de les protestes dels veïns de la zona i també dels skaters que actuen en aquesta plaça. Els veïns veuen l'ampliació com una privatització de l'espai públic i els skaters perquè perden un ampli espai per les seves activitats.
Carlos, que tinguis una molt bona tarda.
Que vagi bé, adéu.
Gràcies. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia.
Bé, per on vols començar? Per la Junta Directiva del Barça, bàsicament?
Normalment començaríem pel principi, no?
Comencem pel principi, llavors.
Doncs va,
on està aquest principi?
A la Junta Directiva del Barça.
Pues endavant.
Doncs sí, està reunida la Junta Directiva del Barça, les instal·lacions del Camp Nou. És la primera junta directiva des de la sortida d'Eduard Romeu com a vicepresident econòmic de l'entitat. Per tant, s'entén que hi haurà temes de calés sobre la taula. Temes de, primer, com se'n reestructura. Si és que se'n reestructura l'àrea econòmica de l'entitat, qui assumeix les funcions que fins ara venia assumint Eduard Romeu i què passa amb decisions que afecten a l'economia del club i que cal donar-los una volta. Què passa amb el contracte de la samarreta? Per exemple, què passa amb aquesta demanda contra el fons Libero que encara no ha abonat el trosset de formatget de Barça Studios, etcètera, etcètera, i com va tot en general. El Víctor Navarro ens ampliarà detalls d'aquesta junta directiva del Barça en una jornada on, evidentment, el focus aquí està centrat en aquest Espanya-Brasil, 21:30, 21:45 de la nit, partit amistós contra el racisme. Va, després, sobretot, de la roda de premsa i de Vinícius, on es va posar a plorar després que recordés alguns capítols que ha vingut visquent el jugador del Madrid darrerament en aquests camps. Pel que fa a casa nostra, l'atenció centrada sobretot en si Cubarsí és titular o no, i la presència de Lamine Yamal a la davantera d'Espanya, presumiblement amb Morata i Nico Williams. Tindria Lamine capítol de titularitat o galons de titularitat. A l'altra banda, interessos del Barça, Rafinha, en Brasil, i interessos del Girona, Savinho i Jan Couto, també amb la Canarinha. Una atenció del Girona centrada també en el partit de repesca de l'Eurocopa que juga a Ucraïna, on està Dobbits i Sigankov, que arrossegava molèsties, ha entrat a la citació per aquest match. El Real Club Deportiu Espanyol ja torna un internacional, Kei Dibare, ha complert amb la selecció d'Albània, i sentirem avui Kenneth Soler, el jugador que va debutar en Lliga contra el Tenerife, ja ho havia fet a la Copa del Rei, a la Rosaleda, les impressions d'aquest jove futbolista del planter blanc i blau. I en poliesportiu, la notícia del dia, sorteig de la final a 4 de la Champions femenina de Waterpolo. Emparellaments Sant Andreu-Sabadell, Olympiacos Mataró, Juan Arias ampliarà detalls.
No està així solament, De 4, 3 són d'aquí, Tres equips catalans en aquesta final de 4 de Champions de Waterpolo.
Finalista assegurat, i a partir d'aquí doncs veurem si el Mataró és capaç o no de carregar-se a Olympiacos.
Seria un bonquer, Seria això fantàstic,
Sí, senyor.
José Luis, moltes gràcies.
Fins demà, senyor.
Cuida't. Adéu. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem totes aquestes informacions esportives de casa i les ampliarem a Esports Cope amb el Joan Ballori. De seguida parlarem d'estudiar. Quants anys teniu? És una pregunta indiscreta, ho sé. Però cada cop més persones, quan es jubilen, o a partir dels, fins i tot abans de jubilar-se, 50, 60 anys, inverteixen aquest temps lliure que els hi queda a estudiar, a ingressar a una universitat, a fer allò que sempre han volgut fer, i és estudiar una carrera determinada perquè els hi agrada. De seguida en parlarem d'això i d'aquesta necessitat d'aprofitar el talent. I en parlarem, perquè és un punt, també té un peu posat en l'edadisme. En parlarem de seguida aquí, a migdia, a Cope Catalunya i Andorra.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a todos los directivos de empresa, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
M'expliques ara què vols estudiar, quan, què vols ser de gran, què vols estudiar? Doncs ara també, quan ets gran, quan ja et jubiles i demés, doncs, escolta'm, jo vull tornar a estudiar. A partir dels 50, a partir dels 65, a partir de... Vull tornar a estudiar, vull fer una carrera, vull anar a la universitat a estudiar allò que m'agradaria estudiar, jo què sé, qualsevol que poso història, per exemple, no? Som fan de la història i ara que tinc temps, vull anar a estudiar. Doncs, què cal fer per tot això? Doncs, mireu, parlem d'aquesta situació amb el Manel Domínguez, que és professor emèrit de la Universitat Abat Oliba Ceu, i a més, autor d'un llibre molt interessant que parla d'aquest tipus de qüestions, de, sobretot de dadisme, no?, i de la necessitat d'aprofitar el talent sènior, que precisament es diu el llibre Sènior, la vida que no cessa. Manel, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Gràcies,
bon
dia. Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Manel. 60 anys i vull anar a la universitat. Sembla a vegades, quan una persona diu això, diu, moltes diuen, ara te'n vas a la universitat amb 60 anys? Això què ens porta de bo?
Bueno, en primer lloc, això és sedatisme cultural.
Ah, sí.
Això per començar.
Sí, sí.
És a dir, això és un concepte caduc ja. És un concepte que ja no es pot utilitzar. Això és de quan la gent... O sigui, el pitjor que ens pot passar és l'edatisme autoinfligido, no? O sigui, jo tinc 60 anys, ja no puc fer això, ja no puc fer allò. Això ja no... Mm-hmm. Això s'ha acabat, eh? Això s'ha acabat. Però jo diria, com a dada, ja no són 60 anys. Les universitats comencen a acceptar persones a partir dels 40-50 anys. Per què? Perquè hi ha dues accions que estan succeint en el món occidental, diríem, eh? Europa, Espanya, etc. Estats Units també, però ens centrem en el nostre territori, no?
Sí.
Estan naixent dues coses. Les persones que han decidit deixar de treballar perquè s'han jubilat o, en fi, per la raó que sigui, i tenen per davant, tenen 60 anys, tenen per davant com a 30 o 40 anys de vida encara. Vull dir que això és una mitja vida més per davant. I després hi ha el que podem dir, que això és molt important, sota el meu criteri d'investigació, des d'investigació de la universitat, és la nova societat intergeneracional. És a dir, el nou coneixement, la recerca d'aprofitar la diversitat de coneixements i experiències de totes les generacions, de joves i grans, per construir, és molt important també, una nova societat més inclusiva, més innovadora i més sostenible. Uh-huh. Per tant, hi ha dues coses. El que està succeint a la societat, perquè els sèniors cada vegada són més i els joves cada vegada són menys, per tant, hi ha un punt de trobada en el qual els sèniors de 40 anys i de 50 anys hauran de treballar conjuntament amb els joves de cada moment. Aquí ja no sobra ningú. Això és un tema. Per tant, cada vegada tenim més persones a les universitats de 50 anys. I després tenim aquelles persones que han decidit, que, per raons que siguis, com deia, no treballa més d'una forma actual, però sí la transformació del seu procés. Potser era taxista o potser era metge i ara vol ser dedicar-se a l'art o vol dedicar-se a les humanitats, del tipus que sigui. Això està succeint. D'aquest tipus de persones, al nostre territori, amb xifres més o menys aproximades, tenim no arriba a 50.000, 42.000 o 43.000 persones amb més de 50 universitats que estan fent estudis. Quin tipus d'estudis? Estudis d'art i estudis d'humanitats. Sense, i és molt fàcil entrar, perquè amb aquestes universitats ja no es demana.
Ahà, entenc.
Ja no es demana currículum. No es demana currículum.
Clar, el que es demana és... En aquest cas és fer el que en aquell moment dius, ostres, doncs a mi m'hagués agradat estudiar, jo què sé, geografia, història. Doncs és una bona oportunitat per fer-ho i fer aquesta transformació. Art, per exemple, fer aquesta transformació també.
Correcte. Això està succeint, i està succeint i està creixent, però està creixent a gran velocitat. Quines persones són? Doncs el 40%, 45% són homes i un 60% són dones. Estatus, classe, classe mitja alta. En aquest moment aquest és el perfil. Unes 40-50.000 persones, abans de la Covid ja els teníem, teníem 64.000. La Covid va baixar 25.000, però ara es torna a recuperar una altra vegada el procés. Universitat, 50. A la Universitat del CEU doncs tenim 2.200 alumnes d'entre 50 i 75-80 anys, arribant a 80 anys. Per què? Perquè ja no tenen... A més, no hi ha exàmens aquí. En aquesta universitat no hi ha exàmens. O sigui, el que hi ha és voluntat d'aprendre, de coneixement, d'intercanviar diàleg, i per tant no necessites tenir un currículum extraordinari ni ser licenciat en cap carrera, sinó que entres en el que és el coneixement pur, per avançar en filosofia o en qualsevol de les humanitats. Clar que les dones també, per exemple, ells es dediquen més a la biologia, es dediquen més a la biotecnologia, a ciències de la salut, no? A ciències de l'educació també, i els homes, que ja també és una cosa, més a coneixements més tècnics. Però en general, humanitats és una de les claus del nou coneixement, no?
Clar, suposo que aquesta és el que tu deies, és aquesta interacció, no? I ara deixaré anar una frase tòpica, que els 45 d'avui o els 65 d'avui no són els 65 d'abans, que és molt diferent l'actitud personal i social, no? Això ha canviat molt, encara que l'edadisme continuï.
No, sí, bueno, evidentment, el que jo dic, societat, la nova societat de les edats, la nova societat de les edats, és a dir, que a partir dels 50 anys hi ha grans diferències. El nostre cervell, quina és la diferència entre un cervell jove i un cervell d'una persona sènior? No hi ha cap més diferència que el cervell d'una persona jove és més àgil i és més ràpid a l'hora de prendre... El seu I més D més I és més ràpid. El nostre, jo tinc 70, faré 73 anys ara, sóc director d'estudis d'innovació i tecnologia de la universitat, professor emèrit i continuo donant classes. El meu cervell com funciona? Funciona com tots els cervells dels sèniors, amb més visió, amb més experiència i amb menys marge d'error. Jo m'equivoco més, un sènior, una persona, home o dona, s'equivoca menys que una persona jove. La persona jove és més ràpida. Per tant, la suma de talents és el que està projectant la nova societat. Però el pitjor de tot plegat és els que hem de superar, i és una de les meves lluites, que deia al principi, és l'edatisme autoinfligido. El cervell d'una persona sènior permet estudiar qualsevol grau, el xinès, el rus, fins al darrer moment de la seva vida, si no existeix una patologia que ho impedeix. Correcte?
Ho entenc.
Per tant,
sí.
El edatisme autoinfligido és el que ens fa aturar que no avancem.
I és el pitjor de tots, a més, Conforme a edadisme i aquesta cohesió entre d'edats que estaves explicant, clar, hi ha un sector que ha de ser molt conscient de tot això, i és el sector econòmic, vull dir, les empreses, en aquest cas, no? Tu creus que són conscients de tot això, les empreses? Tard o d'hora ho hauran de fer, no?
Mira, les empreses, quan jo sóc crític, estan avançant, Per exemple, vaig a una enquesta que vaig fer amb la multinacional alemana Merck, després de l'estiu, les dades eren molt encoratjadores. És a dir, el 91,6% de tots els enquestats, 3.000 persones, no arribava a 3.000, gairebé 3.000 arreu d'Espanya, de joves, tots coincidien que el talent no té edat. Val? Primer concepte, el talent, la capacitat del nostre talent no té edat. Formava part de l'edatisme. I el 78%, quasi arribava al 80%, estaven d'acord en treballar entre joves i grans. Això què vol dir? Qui envelleix realment? El que envelleix realment són els departaments de recursos humans de les grans organitzacions.
Sí.
Aquests són els que envelleixen, no les persones. Envelleixen per raons, entre cometes, raons econòmiques, raons d'estructura, raons de polítiques, de que entrin joves perquè interessa més, perquè les persones grans amb aquesta cultura no tenen autoritat. Això és erroni, això és una barbaritat. cultural, és una barbaritat política, és una barbaritat social. Això ja no es pot defendre. Jo em dedico amb aquest procés, no sóc un activista, sóc un acadèmic i un científic i un investigador, però a vegades em deien quan vaig l'altre dia davant. Ara vaig a Bilbao d'aquí uns dies al Festival de Cinema Sènior i vaig a fer aquesta ponència. Vaig defensant per Espanya,
sí,
la nostra realitat. Per tant, amb la teva pregunta, qui envelleix són les organitzacions. Qui envelleix és la política, no les persones.
Doncs és una gran visió tota aquesta. Manel, doncs moltes gràcies per aquesta xerrada, molt amable.
Ha estat un plaer sempre que vulgueu. Moltes gràcies.
Molt bé. Doncs ja ho sentiu. És una qüestió, bàsicament, de qui envelleix són les administracions i les empreses, no les persones. Les persones ens adaptem, som resilients en aquest cas, eh? Bé, de seguida en parlarem del que se'ns tira a sobre. Què se'ns tira a sobre? Mireu, escolteu aquest nom, Apophis. Apophis és un pedrolo d'uns 300 metres. És un meteorit de 300 metres que apunta cap a la Terra. De fet, està previst que... De fet, el desembre de l'any 2024, atenció a això, fa 20 anys, el desembre del 2024, algunes observacions que es feien donaven una probabilitat relativament elevada d'una col·lisió amb la Terra. Era una probabilitat, atenció, el que s'entén com probabilitat relativament alta, un 2,70%. Això, en astronomia, és una probabilitat alta d'un impacte contra la Terra. Quin any? L'any 2029. Sembla que aquestes observacions addicionals recents doncs, estan demostrant doncs, que això baixa, que la possibilitat d'impacte contra la Terra o la Lluna, el 2029, doncs, ha baixat. Aun així, doncs, persisteix aquesta possibilitat d'aquest... Aquest Apophis passi per molt a prop de la Terra. Tan a prop, que són 30.000 quilòmetres. Pensareu, 30.000 quilòmetres és una barbaritat. Mireu, 30.000 quilòmetres en termes astronòmics és res. És que passi per la cantonada. És bàsicament que entri una pedra per l'ull d'un pany. És això. En parlarem de l'Apophis, parlarem d'aquest... un trasto d'aquest pedrolo que ens ve cap amunt, de seguida amb l'Antonio Bernal, que és astrònom de l'Observatori Fabra de Barcelona, que ens explicarà quines possibilitats hi ha reals d'impacte. No és una qüestió... Atenció, perquè no és una qüestió d'alarmista, no és que viene el fin del mundo, ni molt menys. Però abans, voleu vendre el vostre cotxe? RecordMotor.com. RecordMotor.com, amb cada quilo, si vols vendre el teu cotxe, és el millor lloc. Per què? Perquè van per feina, perquè s'encarreguen de tota la paperassa, perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. Entrarà a RecordMotor.com, amb cada quilo, omples el formulari amb les dades del cotxe, es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés. I, a més, si dius que vens de part de Cope Catalunya, et tassaran el cotxe amb 200 euros només. RecordMotor.com.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola Enriqueta, estoy muy contenta. Ya he terminado el plan 1-2-3 y he adelgazado 7 kilos. Incluso os he recomendado. Si lo necesitara, ¿podría repetirlo otra vez?
Puedes hacerlo hasta 4 veces al año porque limpias, regeneras y adelgazas. Apto para hombres, mujeres y todas las edades.
Y lo consigues en 3 semanas. La primera semana, sobres de piña.
Depuras, desintoxicas, te deshinchas, ya bajas 2 tallas.
La segunda semana, sobres de naranja.
Renuevas y regeneras, la barriga desaparece.
Y la tercera semana son cápsulas.
Adelgazantes, reductoras, bajas de 3 a 7 kilos. Llámame, 650-51-52-53.
No son batidos, es natural, con registro sanitario, muy económico y lo vas a recibir sin gastos de envío. Solo hay que llamar al 650-51-52-53.
Y los tratamientos detox, lipo, drena, más 5 parches reductores gratis con tu plan 1-2-3. Llámame 650-51-52-53.
Con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir en solo 3 semanas. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I aquest meteorit, aquesta pedra gegant, fa por, eh? Parlem de l'Apophis amb l'Antonio Bernal, astrònom de l'Observatori Fabra. Antonio, buenos días, bienvenido.
Buenos días, José Miguel, muchas gracias.
Oye, ¿nos hemos de preocupar por el Apophis?
Esa es una pregunta muy, muy llamativa, pero no, no, en absoluto, en absoluto. Mira, se le... bueno, hay que decir, Apophis es un asteroide pequeño.
Sí.
Pequeño, es que es de menos de un kilómetro. Entonces, esos asteroides pequeños son muy proclives a que su órbita cambie lentamente con el tiempo, por, digamos, por variar, por empuje de fuerzas que no son desconocidas, porque hay otros asteroides, se conocen todas las fuerzas que le producen a ese asteroide, los planetas, los satélites grandes y todo, pero hay otras fuerzas que no conocemos muy bien. Por ejemplo, el color del asteroide podría influir, muchas cosas que uno ni se imagina. Entonces, realmente la órbita la conocemos muy bien, pero puede tener pequeños cambios y un pequeño cambio en cuatro o cinco años puede producir una gran distancia. Pero lo que hay en es, hasta este momento es que el sí pasará cerca de la Tierra, más cerca que mucho, pasará a la distancia de los satélites geoestacionarios.
¡Ostras!
Pero
esto es muy cerca, ¿eh?
Muy cerca. Son 30 y... va a pasar a un poco más de 30.000 kilómetros de distancia. Y los satélites geoestacionarios están a 36.000.
Esto es pegando, esto es rozando el larguero, ¿eh? Esto es preocupante. Pero es que claro, yo te preguntaba esto y la gente seguramente no entenderá el motivo de alarma, porque en el 2004, y corrígeme si me equivoco, ¿eh, Antonio? Se hicieron unos cálculos que indicaban la probabilidad relativamente alta de esta colisión en el 2029, que es cuando pasa. Ahora es lo que tú dices, ahora parece ser que estos recálculos dicen que no. Pero aún y así, en distancias astronómicas, está pasando rozando, Antonio.
Está muy cerca, sí, sí, sí. Pero mira que es que los cálculos se van refinando con las observaciones. Esa es la razón por la que en el Observatorio Fabra durante tanto tiempo estábamos haciendo seguimiento de asteroides cercanos a la Tierra. Porque esas observaciones, para decirlo de alguna manera, por humildes que sean, sirven para entrar a una base de datos en la que muchas observaciones de todo el mundo concurren para que se refine la órbita. Entonces se ha ido refinando y se han dado cuenta que, como va en este momento, no hay problema, porque pasará cerca, sí, pero 36.000 kilómetros son tres veces el diámetro de la Tierra.
Estamos hablando que pasa... No sé si esto puede afectar a algo que una piedra de estas características pase tan cerca del planeta. ¿Puede afectar a algo o no?
No, la Tierra ni se da cuenta siquiera. Mira, ese asteroide, si sigue la órbita como está en este momento, que no lo seguirá, si se ha ido alejando, seguro se alejará más. Pero lo digo yo pues como tirando una moneda al aire, ¿sí? Pero a pesar de que lo vemos tan cercano, ese asteroide, si se logra ver, se ve como un punto, como un puntito infinitesimal en el cielo. Si se logra ver a simple vista, con telescopios se verá, evidentemente, y se verá como un punto. Creo que a esa distancia, con 300 metros, nadie será capaz de verle área.
¿300 metros es lo que mide el asteroide?
Mide como 300 y pico, 350 metros. O sea, un tercio de kilómetro.
O sea, no es de kilómetro. Podemos considerar... Es que, claro, yo esto no lo sé, pero ¿es muy grande? ¿Podemos decir que es grande?
El asteroide, no, digamos que entre los asteroides es muy pequeño. Los asteroides de un kilómetro se consideran muy pequeños. Entre los asteroides es muy pequeño. Ahora, que si golpeara contra la Tierra, un cuerpo de 300 metros le da un golpecito que respetable.
Sí, o sea, no sería una extinción, pero sería un golpe importante, ¿no?
Importante, sí. Pero no, eso está demasiado controlado. Es que hay muchos observatorios profesionales y de aficionados que están siguiendo este tipo de asteroides y haciendo observaciones, y con eso las órbitas se mantienen controladas con una precisión. Van cambiando, pero se mantienen controladas al día.
Al día.
Al día. Mañana puede que sea otro un poquitico distinta, pero estará controlada porque hay muchos observadores. Y entonces hasta ahora pues no se han encendido alarmas por ninguna parte.
Oye,
ya lo sabríamos.
Antonio, ¿cuántos de estos objetos potencialmente peligrosos o objetos, no sé si se les llama objetos cercanos a la Tierra, no sé qué nombre exacto tienen?
Sí, esos son dos categorías. Mira, cercanos a la Tierra hay del orden de unos... En este momento hay como... No tengo el dato al día, pero más de 30.000.
Más Coray. De 30.000. ¿Y se siguen
en
a todos?
Asteroides en total hay 1 millón.
¿Y a cuántos de estos se les hace un seguimiento, por si acaso?
De los 30.000, a todos.
¿A todos? A todos.
A todos. Sí, sí, sí. Pues mira, es que hay 1 millón de asteroides. Y en este momento se les hace un seguimiento a 1 millón de asteroides. Lo que pasa es que se hace énfasis en los que se llaman cercanos a la Tierra, que es un eufemismo. Cercano no quiere decir que pase cerca. Cercano, un asteroide cuya órbita se cruce con la de la Tierra a una distancia de 45 millones de kilómetros, ya se considera cercano.
Caray.
45 millones. Entonces, eso es por tener una clasificación, ¿cierto? Entonces, pero a todos se les va haciendo... seguimiento. El que se ponga a la vista puede estar seguro de que los siguen en varias partes del mundo.
Antonio, y voy a acabar haciéndote una pregunta. ¿De dónde vienen? Es decir, ¿son de fuera del sistema solar? ¿Son del propio sistema solar que van haciendo órbita? ¿De dónde vienen estos asteroides?
Mira, la mayor parte de los asteroides son como restos de la formación del sistema solar. Por ejemplo, los que están en el cinturón de asteroides, que está entre Marte y Júpiter, son los restos de un planeta que no se formó porque la gravedad de Júpiter, que está relativamente cerca, no muy, pero relativamente cerca, la gravedad impidió que se reunieran, que se aglutinaran, y entonces quedaron ahí como piezas sueltas.
Uh-huh.
Entonces son más bien restos. Hay otros que pueden venir del exterior, no lo sabemos, y entonces son atrapados por el sistema solar y quedan en una órbita, unos más cerca, otros más lejos de la Tierra.
Ajá. Bueno, pues no nos tendremos que preocupar demasiado por Apophis, más allá de intentar verlo cuando pase en el 2029, que será cuando pasará, a ver esos 300, ese puntito en los que sean aficionados a la astronomía.
Sí. Mira, no preocuparnos, pero sí es interesante seguirlo, porque es un cuerpo interesante, puesto que nos va a visitar. Pero no viene con peligro, entonces no es preocupación, pero sí interés.
De acuerdo. Pues Antonio Bernal, astrónomo del Observatorio Fabra de Barcelona, como siempre, muchísimas gracias por la charla, muy amable.
Con mucho gusto, José Miguel, con mucho gusto.
Perfecto, Antonio, ya lo te... Antonio ens ha deixat la qüestió prou clara de cap on ve i cap on va aquesta pedra de 300 metres. No hem de patir gaire cosa, eh? Ja ho veieu. Ja sabeu que totes les xerrades les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz, que acabin de passar una molt bona tarda.